6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre, a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Vos oferim avui un programa ple de propostes interessants que van del teatre a l'art passant per la filosofia. Benvinguts a l'Aviador.
Així començant parlant de teatre i d'un cicle d'humor eròtic que ens proposen des de la Fornal de Manacor. Joan Gomila li explicarà tot a Javier Matesanz a la seva secció setmanal. Seguirem amb la revisió que ha fet Miquel Àngel Ballester sobre la part més fosca dels filòsofs més representatius de la història. És una obra que trobeu publicada per Leonard Muntaner titulada El llibre negre de la filosofia. I per acabar, una proposta plena de música i tot tipus d'arts. Es diu Lens i la trobareu aquest dissabte al poble espanyol de Palma.
Són les 6 i pràcticament 6 minuts. Andrea Sánchez és el control tècnic. Comença.
L'Aviador.
I si avui és de dimecres i és l'hora que acaben de dir, 6 i 6 minuts implica que en Javier Matesanz ja està preparat per repassar tot el que passa a les arts escèniques aquesta setmana i potser la que ve, i fins i tot el que ha passat recentment. Javier, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Ara, saps que ara ja entenc per què vas triar l'Aviador com a nom del programa?
És que no ho entenies abans, o què?
No, perquè... no ho entenia, perquè acabes d'aterrar, perquè ara, com que escrius una obra cada 2-3 dies, no setmana, sí, sinó cada 2-3 dies, sí. Suposo que te venia de pas fer una lectura dramatitzada a Xile. Sí. Te venia de pas.
O sigui, no vos penseu que és una sessió d'humor? Repetim, és una sessió de...
Digue'm si he dit alguna cosa que no sigui certa.
No escric una obra cada 3 dies. Oh. Sí, Xile va ser una lectura dramatitzada, La nostàlgia, en Amar Fiol i en Núria Fiol, i esperem que se pugui veure aquí en muntatge ja, diguem, com il faut, d'aquí poc.
Doncs a veure si ets cert, però suposo que avui s'ha acabat una altra obra. No, jo t'ho dic, avisa'ns, perquè, per exemple, jo vaig cridar a Amar Fiol per una cosa de teatre de barra i em diu, és que estic a Xile. Què fas a Xile? En Rafa Gallo, és que sembla mentida que jo encara me passin aquestes coses.
Efectivament,
És igual, va anar bé, però...
Va anar molt bé, estic molt
content. En castellà, vull pensar.
Sí,
l'original és en castellà o en català?
No, era en català, la vaig traduir, el que passa és que en traduir-la, com passa moltes vegades, ha canviat total i ara ja no podré tornar a la versió catalana, sinó que hauré de fer una traducció a l'inrevés, ja, perquè ha canviat molt la història.
Te complica la vida tot això. Sí. Però, escolta, i a quina ciutat, quin teatre?
No, Santiago, és en el marc de Santiago Off, que és un festival important d'arts escèniques que se fa al gener, i el Santiago Off té com un festival, diguem, que penja d'ell, que és la Rebel·lió de les Voces, i els va agradar el projecte. És una història sobre dones que tenen un tipus d'esquizofrènica que les fa escoltar veus, precisament, són escoltadores de veu, tenen al·lucinacions auditives, que se diu en termes mèdics, i és una història que va sobre... la intenció és visibilitzar aquest problema, aquesta malaltia que, evidentment, les condiciona molt la vida.
Bueno, i doncs esperarem aquesta...
És un drama, com t'ho pots imaginar.
Autoadaptació teu al català, i a veure si és un drama. Ja m'ho imaginava. m'imaginava jo que és delicat fer humor amb això. Bé, idò, tornem a Mallorca, si vols. Bueno, podem passar per Campos abans de res, perquè jo ara, en quan m'amollis d'aquí, me'n vaig cap a Campos, que avui a la Fira d'Octubre de Campos, un any més, crec que ja van 7 o 8, avui el programa és al Teatre de Barra, a 4 bars de Campos.
Que estan plens ja, no?
Ja està tot venut.
O sigui, feien la referència.
Sí, no, ja no feim promoció. Però... No mos podran acusar de fer promoció perquè potser queda alguna suelta d'algú que passi per allà i tingui sort, o una anul·lació. Érem 5, però serem 4, doncs mira, quina sort. Però he parlat ara, fa 3 minuts, amb el tècnic d'allà de Cultura, en Andreu Mas, i m'ha dit, passaré a veure per la taquilla d'aquí una hora, està tot venut, t'aduc res, els sobres buits, perquè ho han venut allà mateix a l'Ajuntament de Campos. Així que Lola i l'extraterrestre, l'home que va matar Teddy Bautista, Rumis i Codi Negre. Aquestes 4 peces avui a Campos.
Mira, te dic una cosa que no t'he dit fora micròfons, abans de començar perquè no he pensat, però te la dic aquí amb tots els espectadors de testimonis. Vaig comentar el fenomen del Teatre de Barra a Xile i estan interessadíssims en replicar l'experiència, perquè a més ja està en plena efervescència, les arts escèniques estan provant tot tipus de formats, gent molt motivada, gent molt jove també, i els hi va entusiasmar. Vull dir que per ventura te tocarà anar allà a fer un poquet de monitor.
Digue'l, sí, que ja tinc la maleta feta. Ja no només estic interessat, sinó que ja vaig camí de l'aeroport. Convidat d'avui, anem al tema d'avui, perquè l'humor, com tu has dit, és una constant aquí a l'aviador, però l'erotisme ho hauria de ser. I troc que hi ha poc erotisme a l'aviador.
Així, en general.
Així que hem decidit parlar amb en Joan Gomila, responsable de la iniciativa La Fornal, una sala independent, petitona i molt activa
de Manacor.
I aquest mes d'octubre, els mesos d'octubre i novembre, programa Cicle d'Humor Eròtic a la sala Fornal. Ja dic, i a més diu, vine a fer una copa. A més, amb una copa a la mà i humor eròtic, no, què més se pot demanar, no? Joan Gomila, com estàs?
Hola.
Què tal?
Bona tarda.
Com va tot? Escolta, quan neix aquest cicle? És la primera edició del cicle d'humor eròtic de la Fornal?
Nosaltres ja fa com a 3 anys... que vàrem començar amb un cicle dels dijous. Els dijous fèiem un cicle muntant la sala en ple cabaret, sí. I aquest cicle agafava espectacles d'humor i també música. I se feia un cicle d'uns 6 espectacles a la tardor i uns altres 5 o 6 de música a la primavera. Enguany, per raons de que t'arriben propostes de programació, mos va semblar que ho podíem unir amb un cicle d'humor eròtic, que són dos monòlegs, una estica com tu sexòloga, de la Sèvia Pérez, que és sexòloga, i que conta les seves experiències a la consulta. I després hi ha David Priego, que també conegut com a Dina Priego, que és un intersexual, que explica també en pla d'humor un poc les vicissituds que tenen aquesta gent, moltes vegades incompreses per la societat, i tanca el cicle, bé, en certa manera, el que l'obrirà, que és una companyia local que va fer un espectacle que està molt bé, basat en textos de Quim Monzó i Woody Allen, que té erotisme com a...
Clar, està clar que
clar,
quan parles de Quim Monzó o Woody Allen, evidentment, humor i erotisme van de la mà. Direm que aquesta podria caure bojament al llit amb tu, de la que estaves parlant ara, de Batall Teatre, i se fa demà demà dia 16 a les 8:30 i dissabte 18 a les 19 hores aquí a la Sala Fornal. Després mos deies, mos parlaves de Navida Priego, que aquest activista trans i actriu, que Monòlegs Poligoners és la seva proposta i és per dia dijous, dia 30 d'octubre, a les 20:30, i cita con tu sexòloga, Sílvia Pérez, per dia 13 de novembre. I aquí és la meva pregunta. Has dit que ella és sexòloga. No és una actriu fent de sexòloga, sinó que ella és sexòloga i fa d'actriu.
Exacte. Exacte. Suposo que deu tenir molt de material i em veu que moltes vegades fa autocrítica és que ella acaba amb els mateixos problemes que li venen a...
Escolta, suposo que noms molt anònims, perquè el tema confidencialitat amb els pacients, i més en sexologia, deu de posar-los una bona capa de dissimul, vamos.
Jo l'ignor, perquè no he tingut aquesta necessitat mai d'anar a explicar coses en el sexòleg, i tampoc no he tingut encara ocasió més de parlar amb ella perquè pogués venir a la nostra sala a partir d'aquella sala. Per tant, tenim una bona ocasió per quan t'hagi de venir per entrevistar-la, a veure si entreix.
Com funciona la sala, la Fornal? Perquè aquestes petites sales independents i tal, a part de que s'ho han de currar molt i lluitar molt, teniu un públic fidel, és una associació i teniu socis. Com respon el públic? A lo millor en aquestes hi ha un tipus de públic, teniu coses... Jo sé que feis també coses infantils en alguns moments. Com explica'ns una mica aquesta aventura de la Fornal, que dura des de quan? Quan vas crear la Fornal?
Enguany hem començat 11a temporada.
11a ja, eh?
Sí, però diré que la temporada la tenim pràcticament tancada, o sigui que m'on aniran segurament fins al mes de maig, juny, en la temporada, que també hem tornat a muntar la convocatòria de residències artístiques i que estem començant també a rebre alguns projectes de cara a la tardor infantil. No sabem quan durarà aquesta sala, perquè és un esforç molt gran, però com a mínim tenim assegurada aquesta 11a i pot ser la 12a temporada després. Ja dependrà del nostre pensament. Però
només depèn d'això, Joan? Només depèn de l'energia que tingueu? O depèn també d'ajuda institucional? Depèn de la resposta de la públic? Perquè, clar, si és qüestió d'energia, se pot entendre, no? Però de vegades saps que hi ha factors exògens, diguem, que fan que un projecte escènic duri o no duri més.
Sí, cert. Nosaltres vàrem partir de l'energia. I teníem molt clar que, primer, consolidar un públic abans de consolidar unes ajudes.
Clar, està claríssim.
Perquè si no tens resposta social, no té sentit. Llavors, ara, 11 anys després, tenim un suport institucional modest però important. Modest en el seu sentit que no arriben unes grans quantitats, però arriba de totes les institucions, excepte de l'Ajuntament de Manacor, que no té vehicle per ajudar, vull dir, no els ha interessat. Però de totes les institucions supramunicipals, tothom ajuda, tothom dona un cop de mà. Això, juntament, que això és una empresa que ho diu, però també va crear una associació de socis, que són 120 socis que tenim. I el públic sol comparèixer amb un 80%, o sigui, els pròmics que tenim de públic és d'un 80%.
Quin aforament té la sala?
La sala té un promig mitjà de 45 persones, perquè va de les 40 en pla cabaret, perquè posen taula, fins, diguem-ne, les 55, 58, quan hi ha un espectacle familiar, perquè hi posen banys, no? I llavors, damunt d'aquest promig d'aquestes 45, 46 cadires, tenim un 80%. Ja. I jo crec que està prou bé, no ho sé, nosaltres estem molt contents amb això.
Doncs aquesta satisfacció hauria de revertir en energia perquè això continuï. Escolta'm una cosa, també feis, està clar que aquest cicle, per exemple, el que parlàvem ara, cicle d'humor eròtic, són produccions programades, però també feis producció pròpia, o no és la Fornal, sinó que ets tu amb la teva companyia, no, com funciona això?
Sí, és la Fornal. És que, de fet, nosaltres, quan vàrem muntar la sala, un primer intent, era un poc a dins la crisi de, tan dura que hi va haver, del 12, 13, 14, que era molt difícil fer funcions. Van dir, com a mínim, hauríem de poder mostrar el que feim, perquè rebem alguna ajuda de producció i poder-la fer sense problemes. A partir d'aquí van néixer en si història de tenir un espai òptim per assajar, perquè les condicions de la sala, és veritat que és una sala petita, però les condicions d'escenari no deixen de ser un escenari en 7 metres de boca, en 5 metres de fons, dotat tècnicament amb LED, però amb una molt bona dotació tècnica. I una cosa a dir l'altra. Llavors varen començar amb una programació d'un piquen en més una cosa, més una obra infantil, i ara ja arribam a 70, 70 funcions normals.
Carai, escolta, jo t'anava a fer una pregunta, però he estat a punt de descartar-la per una cosa que has dit, però és igual, jo te la faig, i t'anava a dir, una aventura com aquesta no pot néixer, no pot trobar millor puesto que Manacor per fer-la, per l'activitat que té Manacor, que tothom sap, una mica un focus teatral molt important a l'illa, sinó el que més. Però clar, m'has dit, l'únic que no m'ajuda és l'Ajuntament de Manacor, ja he dit, ala, què ha passat aquí? La pregunta està feta. La pregunta està feta. Això ha de passar a Manacor si passa, perquè hi ha un públic, hi ha una cine... Bueno, hi ha molta activitat, però m'ha estranyat l'altre. Com està?
Bé, no, això ha passat a Manacor perquè el local és meu. Si jo t'hagués tingut el local a Inca o a Falanins, ho haguéssim intentat allà.
Ja. Yeah.
El 40% del nostre públic és de fora de Manacor.
Clar.
Saps? Vull dir, o sigui, que les dinàmiques, encara que siguin humils, sí, traspassen el municipi.
Yeah.
I jo crec que és perquè, en certa manera, m'han endivinat amb un cert tipus de programació, que, per ventura, un teatre públic no durà, perquè un teatre públic ha d'estar aventurat a omplir, a tenir 300 persones, a Manacor a omplir l'auditorium, però en canvi hi ha una gran quantitat d'espectacles de molta qualitat que, diguem-ne, en certa manera d'un segell més cultural que a nosaltres ens agrada, o bé en temàtiques que a nosaltres ens agraden, de companyies d'arreu de l'estat que treballen extraordinàriament bé i que han fet forat i que tenen públic. Amb més sort, amb manco sort, perquè foradar sempre pot foradar qualque dia.
Clar.
I, per lo més, també cicles familiars també estan molt... són molt agradables i amb molta presència de gent. Ara, per exemple, nosaltres estem fent un festivalet que dura 2 mesos i... estem ara en el 20% del festival i ja tenim el 40% d'entrades venudes.
Doncs, Joan, el que desitjam de bon de veres és que això no aturi, que no sigui aquesta onzena la darrera temporada, que t'aguanti, que tinguis energia, prou energia com per continuar, i que respongui el públic. El cicle d'humor eròtic ja està promocionat des d'aquí, esperem que tingueu molt de públic. Aquest festivalet que dius, pues, va bé, per el que comentes, així que la cosa pinta bé i que aguanti. Molta força, molta merda, i gràcies per aquesta iniciativa, la Fornal, que hauria de ser exemple, fins i tot a molts altres municipis. Moltes gràcies, Joan.
Bé, seguirem treballant i gràcies, esteu tots convidats.
No tenim cap dubte, gràcies, Joan Gomila. Evidentment, la Forna d'Una, aquests espais que s'han de cuidar, que s'han de cuidar perquè generen moltes coses. Javi, fins aquí el repàs del teatre avui.
Sí, me'n vaig cap a Campos. Si vols venir, si vols venir,
i dijous...
No, tu millor cap a Xile. A Campos no arribes, a Xile sí.
Sí, i demà a Teatre Barra, no? Més teatre, que encara queda un parell de...
No, queda demà i dia 23. Després, dia 25, la final, ja en parlarem.
Molt bé.
Però ja t'he dit, demà és complicat, perquè queda res i menys. Però encara orbitaeditorial@gmail.com per dia 23 encara hi ha entrades. No de tot, perquè està bastant ben venut i reservat, però encara per dia 23. Per demà la cosa se complica.
Gràcies, Javier. Fins la setmana que ve.
Salut.
Vinga, són les 6:24. Continua.
TV3 Ràdio és actualitat.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se lasanya pot ser vegui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Continuem a l'Aviador, revisar els textos, les idees, les actituds de pensadors que conformen el cànon de la filosofia, qüestionar-los, passar-los pel sedàs del masclisme, el racisme, el totalitarisme, d'alguns dels drets humans més bàsics. És just el que ha fet Miquel Àngel Ballester, el llibre negre de la filosofia, i avui en parlam amb ell.
Començat a no viure aquí, endollats anem cercant morts. I si no et penges, no estàs viu.
Professor de filosofia, articulista, autor de L'alteritat en el diàleg o L'ombra de la filosofia, Miquel Àngel Ballester, benvingut, com estàs?
Beníssim.
Un llibre curiós, un llibre molt interessant, un llibre que cal a més rellegir i en certa mesura un llibre també, bueno, en certa mesura un llibre iconoclasta, perquè alguns, molts dels filòsofs que transiten aquestes pàgines són referents de jo mateix, i clar, amb aquestes ulleres revisionistes, per dir-ho d'alguna manera, cauen molt de mites. Plató, Descartes, Rousseau, Aristòtil, masclistes, Voltaire, Hume, Hegel o Schopenhauer, racistes, Nietzsche, misogin, això més o menys que ho sabien. Se'n salva algú dels clàssics? O?
No,
molt
crec
pocs,
que no.
O cap.
La veritat és que no.
Si jo després te trauré un nom en si aquesta la salvam.
Vinga, mem. Després, però, ho deixem per final.
Però de moment, aquest... A més, ho expliques i argumentes molt bé, no?, el perquè d'aquesta revisió.
Sí, perquè un llibre negre de la filosofia, no? Aquesta seria la qüestió, no? Primer, perquè feia falta. De forma separada sí que poden trobar, diríem, referències a la misogínia de Nietzsche, en el racisme, diríem, d'altres, de filòsofs, a la justificació de l'esclavisme d'Aristòtil, no? Etcètera, etcètera. Però jo crec que el conjunt és que li dona valor, no? Un conjunt que no va estar mai premeditat, és a dir, no hi havia una planificació prèvia, sinó que se va fent a si mateix un llibre a través de lectures que te duen a noves lectures, no? I el llibre negre jo crec que és un deure i una obligació, no? Personal, d'una banda, un descobriment personal també, un autoconeixement necessari, una revisió necessària de la història i filosofia que tu, jo i molt de joves han après. Han après que no existia aquesta història negra, no?
Clar.
Llavors, és una necessitat d'equilibrar la història blanca que mos han contat, mos han blanquejat molt d'autors, mos han silenciat moltes dones pensadores, mos han, diríem, manllevat una part importantíssima d'allò que pensaven aquests grans pensadors que hem tendit a elogiar amb una unicitat, no? Amb una mirada molt centrada només en lo positiu, que ho tenen, no han de negar el valor en el pensament, no? Ha estat sinònim de progrés, però a la vegada ha estat, diríem, divulgador d'idees fosques, negatives, discriminadores, que han fomentat, diríem, fins i tot sodi, no?, en el cas de la misogínia contra les dones, no? I és el resultat d'una feina de 2 anys, no?, i d'una feina intensa per equilibrar aquesta visió de la filosofia, i és per a molt la filosofia, no s'ha de malentendre.
Està claríssim, i traspua molt la filosofia. Vull dir, el llibre és un llibre negre, però, evidentment, des d'estar escrit, des d'aquesta, bueno, aquesta passió que també
té,
i la teva professió. Clar, la feina ingent que has fet, me l'imagino, però la pregunta seria, haguessis escrit aquest llibre fa 20 anys? Perquè, per exemple, el masclisme, tal i com consideram el masclisme ara, amb aquestes ulleres que tots els que ho intentam mos volem posar aquestes ulleres lires, però clar, aquestes segurament, en el meu cas, per exemple, no hi eren fa 20 anys. En el teu cas, imagina que tampoc. Vull dir, fa 20 anys tu ja sabies que Plató era antidemocràtic, fa 20 anys tu ja sabies que Hume era racista, fa 20 anys tu ja sabies aquestes coses?
Diríem, hi ha coses que sí, coses que no. Jo, com a professor de filosofia, tenc una responsabilitat, és a dir, tenc una necessitat de formar-me de manera permanent, no? I d'incrementar els meus coneixements, de fer lectures sobre lectures per preparar sempre millor les meves classes, no? I també per interès personal, no ho hem de negar, no? Aleshores, sí que tenia referents negatius dins història i la filosofia, no? Però tant vegades el problema que teníem era que els nostres currículums impedien entrar i penetrar dins aquesta història, no? No és tant que no existís, sinó que se va invisibilitzar per part de, bueno, de les institucions, diríem, educatives, que a través dels currículums invisibilitzaven, pues, determinats pensaments i te centraven, diríem, el que havies de donar necessàriament cap a una direcció, diríem, única, no? I jo crec que és bo sempre establir aquestes vies paral·leles, alternatives, perquè això ve a ser una història alternativa, però no substitutiva. No se tracta de substituir el que de positiu ha generat la filosofia.
Tot el que comptes de Plató complementa Plató.
Efectivament. Aquesta és l'idea en tots els autors, però.
Clar.
Perquè de tot sigui bo i positiu,
sí, sí,
no? La filosofia ha contribuït en el progrés humà i ha desenvolupat la il·lustració, idees com la dignitat humana, els drets humans tenen l'origen a Kant, també té origen a Kant el cosmopolitisme, per exemple, però Kant era racista, una cosa no lleves altra.
Miquel Àngel, algú te podria dir, va, molt bé, però no tens en compte el context. Com vols que no siguin masclistes certs filòsofs si en l'època que vivien no se coneixia el feminisme i, a més, estava super admès, incorporat, que la dona tenia un rol determinat?
Aquesta és una de les objeccions que, diríem, d'alguna manera ja intent contestar en el propi pròleg.
També és vera.
D'alguna manera dic que, evidentment, se pot dir que és descontextualitzats autors, no? Però a la vegada també hi ha un grau de és humanitzar-los. És a dir, perquè
i te diré una cosa més.
Sí?
Aportes eines per entendre-los millor.
Bueno, estic content que,
jo
que vegis això.
Puc revisar, jo que és un, sí, un que m'agrada en cant. Mm-hmm. Per exemple, puc revisar en cant amb més eines?
Jo crec que és això. No se tracta d'eliminar, de, diríem, d'invisibilitzar, diríem, en els autors, de responsabilitzar-los, culpabilitzar-los, i, per tant, en funció d'això, diríem, no estudiar-los o fer una, diríem, un esbiaix. Seria el que ens han fet fins ara, és en revés, no? Per tant, no, hem de conèixer les dues cares, no? I d'altra banda, la resposta, diríem, en el context, és que en els filòsofs se'ls ha d'exigir més que qualsevol altra persona, sí, perquè han d'anar més enllà del seu temps. Aquesta exigència, que va implícita amb el pensament, si no existís, no haguéssim avançat, diríem, en les pròpies idees, no haguéssim anat més enllà de l'esclavisme, d'una societat classista, diríem, que discrimina i manté fora de l'espai públic a la dona, que li dona uns rols predeterminats, és a dir, ens hauríem mogut dins els prejudicis socials i les idees de les diferents èpoques. Però això no ha estat així, perquè els mateixos filòsofs, en certes coses, sí que han aportat i han contribuït a avançar, no? Però amb d'altres no ha estat així.
Són les 6:34 minuts. Entrevistant Miquel Àngel Ballester, que ha escrit aquesta meravella que es diu El llibre negre de la filosofia. El públic, que si no va xerrat el mes de març passat, com l'han rebut els teus col·legues filòsofs?
Bé, jo no tinc molt de contacte amb l'acadèmia. L'acadèmia és un poquet una frontera.
Però ets de gremi, vull dir que...
No,
que...
diríem, ha tingut repercussió i jo crec que molt positiva. De fet, tenim una gira, entre cometes, amb una, diríem, una persona molt especial que ha col·laborat amb el llibre, que és en Jean-Marie del Moral, és fotògraf, ben reconegut, que ha fet una feina magnífica, li ha donat més valor, si cal, a la feina d'escriptura, no? Amb aquestes imatges il·lustradores des de 9 capítols, no? De fet, estem recorregant Mallorca ara, de setmaneta, tots dos, no? Amb una exposició fotogràfica de les fotos del llibre, de les de 9, i fent una mena de guiatge, manco, diríem, durant un dia, entre ell i jo. Jo faig una part més, diríem, d'un guiatge textual, un viatge, diríem, virtual en el llibre a través de les fotografies, i ell fa un recorregut visual, diríem, a través de les imatges que il·lustren els capítols, no?, que ell va trobar dins el seu arxiu, no és que les fes a posta. Per tant, tenen doble vida les fotografies, una vida originària i una segona vida vinculada en el llibre. Aleshores, mos estic moguent per Mallorca, Barcelona, pensa, m'ha convidat i estic molt content de poder-hi anar i participar, i després també, bé, altres, diríem, recorreguts que tindrà el llibre, i això m'ha motivat especialment, no?, la bona acollida. I bé, el que sí que és vera que falta és aquesta interacció amb el lector, que sempre genera, no sé, una revisió dels propis pensaments, i també un contacte més directe amb l'acadèmia, que és allà on jo crec que pot haver més resistències a un llibre d'així.
Sí. Ara que ho dius, Miquel Àngel, pensaves més precisament en l'àmbit acadèmic o més en el lector? T'ho dic perquè jo me sembla un llibre molt accessible en el llenguatge i en com articulen les idees. Vull dir, te pot entusiasmar la filosofia i disfrutar molt, sí, però simplement pots tenir un coneixement, diguem, més o menys superficial de la filosofia i disfrutar molt, també.
Jo tenia aquesta idea que dius. Jo sempre m'he autodefinit com a divulgador de la filosofia. Mm. Els meus contactes i la meva experiència amb els mitjans de comunicació, ràdio, sí, sí, premsa, i ara, diríem, a través de les col·laboracions arrel de la divulgació del llibre, sempre m'he definit com a divulgador de la filosofia. Per tant, de manera necessària me surt aquesta vena, i com a professor també, de divulgar, d'ajudar a entendre idees complexes, no? Aleshores, aquesta és una vocació, no? I mou i dona sentit en aquest llibre divulgatiu. Quan jo deia l'acadèmia, me referia no tant a que aquest llibre fos dirigit a l'acadèmia, sinó que no ha tingut cap interacció, diríem, dins el món acadèmic, que és un món un poc tancat en aquest sentit,
per
dir-ho suaument, sí. I d'altra banda és un món resistent en aquest tipus de llibres, entenc jo.
Per això també te demanava com l'havien rebut.
Sí, ja m'agradaria, però intuesc que no seria ben rebut, no? Si jo tingués un feedback, segurament... Jo, precisament, faig una referència a heideggerians, nietzscheans, i això és un ullet cap a l'acadèmia, no? Perquè és molt defensiva, molt protectora dels seus autors, no? Mm-hmm. Perquè també s'ha recomanat sempre que com a membres de l'acadèmia s'han d'especialitzar en un autor. Aleshores, clar, tu estàs molt vinculat a un autor i el defenses fins i tot, a vegades, de manera injusta, no? Perquè estàs tan identificat amb aquell autor que a vegades ets incapaç d'aplicar-te la crítica que tu defenses, que la filosofia ha de projectar cap a de fora. I aquest llibre també té aquesta actitud de dir, no hem d'amagar la pols davall la estora. Hem de treure, diríem, la part més incòmoda, no? Mm-hmm. I que incomoda. La filosofia sempre ha d'incomodar. Si no incomoda, no serveix de res.
Totalment, totalment.
Aleshores, també ha d'incomodar l'acadèmia i la pròpia filosofia mateixa, no?
Dediques capítols a la filosofia del suïcidi, a l'antianimalista, fins i tot, al totalitarisme, a moltes qüestions. No? El racisme... Me detenc una mica en el capítol de les dones, que si no vaig errat és el primer, perquè és obvi que s'han silenciat, igual que totes les disciplines artístiques, per exemple, en el món de la cultura en general i a tots.
Sí.
Clar, poses l'exemple de Plató, dius que, excepte en el banquet, bueno, pràcticament no les dona bou. En Maquiavel també, que va ser un trencador, en certa mesura, de moltes coses, però tampoc li dona bou al manco a l'espai públic. Clar, tot això, tot i que ho sospitant i ho sabem, cal repassar-ho, no? I cal argumentar-ho, i sobretot posar en valor aquella cosa que de allò que dèiem, no? Que s'ha silenciat durant segles i segles a dones pensadores de... molt potents,
sí,
també.
I tant, i han existit des de l'antiguitat, no? Fixeu-vos ja la consciència de la inferioritat de la dona que tenen alguns filòsofs, com ja està dins l'origen mateix de la filosofia. Tales de Milet, considerat el primer filòsof, sí, presocràtic, dona gràcies a Déu per ser grec i no bàrbar, per ser home i no dona, ben conscient de lo que representava a l'època ser una dona, invisibilitzada, allunyada del món de la cultura, diríem del món del pensament, per suposat, i amb un rol domèstic absolut, dins la privacitat, no? I amb unes, diríem, amb un menyspreu molt gros per la, entre cometes, la considerada debilitat femenina, física, per el que va introduir també Aristòtil, que d'alguna manera va valorar només la capacitat reproductiva i la passivitat a l'hora de rebre el semen masculí, el qual li dona també un rol passiu en el sexe, i la considera, bàsicament, per parlar en termes que s'entenguin, com un recipient, com un recipient que s'encarregarà, sí, de que hi hagi una perpetuació de l'espècie, però és un paper absolutament passiu, secundari, i que, sobretot, explica tota aquesta història, l'existència dels prejudicis contemporanis.
Clar.
És a dir, aquest llibre, aparentment, és un llibre d'història que pot ser que només digui, no, és que això ja ha passat, no? Aquesta tempesta, aquesta negritud, no? Però no és així. Si volem entendre els prejudicis, les idees que avui en dia encara estan en disputa, hem de fer un repàs i veure que aquest pensament té molta influència i molta força, i són molt de segles de pes. Mm-hmm. Per tant, això no s'elimina amb bona voluntat ni s'elimina d'un dia per l'altre, no?
Clar, i queda plasmat. A més, tu fas un recorregut històric, però efectivament acabes en l'actualitat. Posa l'exemple de les editorials que encara no publiquen moltes pensadores. Parlant del racisme, posa l'exemple de Sloterdijk, que és un contemporani de referència absoluta, i dius que bueno, que coqueteja, si no entra directament en qüestions racistes avui en dia. Vull dir que clar, moltes assignatures pendents encara, no? I molta feina per fer avui
en
dia.
I tant. El genèric del llibre negre era una assignatura pendent de la pròpia filosofia en si, no? El conjunt de totes aquestes idees, diríem, pues, antigitanistes, n'has comentat algunes, però també podíem recordar recordar, antijueves, pues, també podíem parlar de el primitivisme, també, que afecta una mica a la part més ecologista, que s'ha acusat de retorn a les cavernes, no? Mm-hmm. I, però en aquest cas el primitivisme està tractat d'una altra manera, no tant com una confrontació, diríem, o un complement a l'ecologisme, un determinat tipus d'ecologisme, sinó com un primitivisme entès com un enfrontament cap a lo tecnològic, cap a aquesta deriva tecnològica que no deixa veure res més i que d'alguna manera pues, podia vincular-se a Gunther Anders i en el denunci, mm-hmm. i en la denúncia de la bomba atòmica, no? I d'aquesta capacitat d'autodestrucció i d'incomprensió. No podem entendre el nostre món, mos supera. La tecnologia mos supera. No sabem, d'alguna manera, ni explicar-la, no?
Estaria hores parlant del llibre i en tu. S'esgota el temps, però vull fer-te un parell de preguntes més. Clar, dels filòsofs totalitaris n'han sentit parlar, tu poses l'exemple i més parles professionalment d'en Hobbes, per exemple, però te vull demanar per dues figures. Heidegger i la seva presumpta vinculació al nazisme i la influència de Nietzsche, que no podia ser nazi, evidentment, per decalatge temporal, però la impossible influència de Nietzsche dins l'ideari hitlerià.
Val, Heidegger era filonazi, sense cap dubte. No és una qüestió biogràfica, només.
Eh? Hi ha gent que té dubtes, eh?
Sí, i de que llegeixi el llibre. D'alguna manera, te puc dir que ha estat molt defensat per l'Acadèmia Heidegger, perquè ha estat considerat dels grans, no? Dels grans, dels pensadors del segle XX, no? Aleshores, sempre s'ha pensat que Heidegger tenia un compromís, diríem, personal, però que la seva obra se salvava del nazisme, no? I és absolutament falsa. Des de la publicació dels Quaderns Negres, precisament, hi ha una vinculació estretíssima, i també hi ha alguns estudiosos, Víctor Farias, i una sèrie de pensadors que ha posat contra les cordes en el propi Heidegger, diríem, dins els textos, anant en els textos. I ser atents, és aquella, diríem, hi ha una visió de separar-se mort. I un separar-se mort és un soldat, és un legionari, sí, és aquell que lloa sa mort, no? Com un amo no se va enfrontar, no? Diríem en aquell moment històric, no? De l'alçament, no? Per una banda, Heidegger, no?
I Nietzsche, ràpidament.
Sí. Nietzsche. Nietzsche no era nazi.
No, bueno, podia ser, tampoc.
Però... No podia ser, però tampoc... bueno, no. Pot ser que se'l va interpretar interessadament.
Això t'anava a dir, clar.
I per part, sobretot, d'en Elisabet, la seva germana, que era nazi, però nazi, de sang i fetge. Aleshores, aquí sí que hi ha una lectura interessada i esbiaixada, fins i tot en la publicació d'una obra que no va escriure Nietzsche, La voluntat de poder, que eren fragments, que li va donar cos pròpia germana, que va ser la que sí que tenia una amistat directa amb Hitler, i a més que se va encarregar del llegat de l'obra de Nietzsche i va manipular tot el que va poder. Per tant, en Nietzsche el salvam d'això, però no el salvam de moltes altres coses. Que quedi clar.
Parlant de salvar, ja pràcticament per acabar, Hannah Arendt, la salvam.
Sí.
Bah, menys mal.
Sí, però té qualque episodi, que no puc contar.
No puc contar. Amb un altre llibre.
Un altre llibre, clar, perquè ja no surten aquesta. Però hi ha un article que vaig escriure en aquest moment a l'Ara Balears, complementant una...
Jo crec que me sona aquest article sobre
sí, Nathan. Sí, sí, és una part molt fosca, que té relació amb la segregació escolar, i va defensar que la segregació escolar, però perquè pensava que era el millor perquè no hi hagués conflicte entre blancs i negres, no?
El llibre negre de la filosofia, Miquel Àngel Ballester, una delícia, llegir-ho, rellegir-ho, interpretar-ho, evidentment crec que s'adueix d'aquest llibre, que no és partidari de la cancel·lació, però sí de la revisió, que és molt necessària.
I tant.
Moltes gràcies per escriure això.
A vosaltres per llegir-ho i també per donar veu.
Clar que sí, moltes gràcies.
Sentir-se viu enmig de tanta vida, massa cosa, massa ràpid i massa tard. Que difícil sentir-se viu enmig de tanta vida, massa cosa, massa ràpid i massa tard.
Tres ràdios, coneixement.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i B3 Ràdio.
Sí, sí, 48 minuts, continuem a l'Aviador. Si us agrada l'art contemporani, si a més us agrada que l'art es fusioni, es barregi en la música electrònica, en les projeccions, per exemple, i que ho facin en un entorn històric, com el poble espanyol, dissabte que ve, a partir de les 4, teniu una cita. Música electrònica, per exemple, de Nativo, que és allò que estem escoltant. La mare de la criatura es diu Sara Arjona i ja està aquí, a l'estudi central d'IBT Ràdio. Sara, com estàs?
Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias.
Vamos a definir què és el lens, perquè afortunadamente no és fàcil de definir. A nosotros nos gustan las actividades, los acontecimientos, los eventos que no son fáciles de definir a priori.
Sí, de hecho... Lens. Bueno, el lens es un manifiesto realmente de poner todas las artes al mismo, a la misma línea, al unísono, ¿no? Siempre uno cuando va a ciertos eventos hay algo que destaca y en este caso lo que queremos es acercar la cultura actual a todo tipo de público. Entonces, para ello lo que hacemos es poner de manifiesto diferentes artistas de diferentes disciplinas, ya sea música, experimental, performance, tecnología... y presentarle al público todo eso al mismo tiempo. O sea, yo claro. A muchos amigos les digo que es como un parque de atracciones de las artes.
Lo es, y además me parece que un parque de atracciones especialmente interesante. Me decías antes de empezar la entrevista, que es la segunda edición, buscas siempre lugares que te aporten algo, un contexto, ¿no? Un contexto histórico, un plus, digamos, a la experiencia que ya se ofrece a través del arte, de la música, etcétera.
Eso es, por el mismo objetivo. ¿No? Claro. Eso es el, por el mismo objetivo de... Todo aquello que tenga relación con la cultura le queremos dar visibilidad. Entonces, ¿dónde mejor que hacer todo este espectáculo, ¿no? Que en un sitio que tiene historia, como en este caso es el pueblo español, que además se construye en 3 años y que tenemos algo tan magnífico en Mallorca?
Hablamos de ese contenedor, que es el pueblo español, de ese contenedor. El contenido, ¿qué ofrecen desde este año?
El contenido es diferente al anterior. Uh-huh. Tenemos un line-up de música electrónica, también una música electrónica algo diferente. Traemos DJs desde Italia, como es Nativo. Traemos DJs franceses afincados aquí, como es Frank y Thomas. Uh-huh. Luego parte de nuestro equipo, Ivo, Bruno y Dani, que son parte de los fundadores. Y como cosa exclusiva, además de este, tenemos un segundo line-up que se desarrolla en una iglesia... con música experimental y con una instalación de piro. Y luego alrededor son otros 20 artistas que tienen tanto esculturas, instalaciones, en el caso de la Collective, una obra tecnológica, Gustavo Gersi en la entrada. Tenemos Magdalena Gil con una obra colaborativa también, que le pedimos al público que participe para ser parte de una obra de arte. Mm. Entonces tenemos bastante variedad este año.
¿Cómo has elegido a los artistas, las propuestas?
Siempre intento que haya representación de todo tipo de disciplinas, número uno, o sea, de todas las artes que se están llevando a cabo hoy en día, y otras artistas que entiendan que necesitamos acercar la cultura. Entonces son propuestas también difíciles de manejar porque tienen que convivir con otros artistas y con música al mismo tiempo. Entonces tienen que ser artistas que entiendan que la manera de contemplar sus obras no va a ser en un cubo blanco de una galería.
Claro, al hilo de lo que acabas de decir, a mí, leyendo un poco el programa de este año, me daba la sensación, y creo que me lo estás corroborando con la respuesta anterior, que quieres sacar el arte un poco de esos espacios más elitistas donde es más difícil entrar, ¿no? Salvo casos puntuales, y que en definitiva, y en resumiéndolo así mucho, sería acercar el arte precisamente a un abanico de público más amplio.
Eso es. O sea, creo igualmente en el cubo blanco y creo en todo el modelo, ¿no?, que existe, porque de hecho soy parte de ello.
Tú gestionas un cubo blanco.
Claro, efectivamente, que también es distinto en su manifiesto, o sea, es un centro...
Por el lugar ya es distinto, sí, ¿no? Está aquí cerca, cerca del polígono de Levante, cerca de la calle Manacor, ¿no?
Sí, o sea, yo tengo un centro de asesoramiento para artistas, pero igual vengo del mundo galerístico de 13 años, del asesoramiento. Lo que sí veo que conforme van pasando los años esto va cambiando, cada vez la cultura se consume menos de alguna manera y tenemos que cambiar esto, ¿no? Entonces, si a la gente le cuesta ir a una galería o un museo, ¿por qué no lo sacamos y le llevamos hasta ellos? Este es un poco el propósito, aunque luego también tengamos toda nuestra parte más específica.
¿La cultura, Sara, se consume menos o se consume de manera diferente? Te voy a poner un ejemplo. Tengo un hijo de 19 años, entonces yo insisto mucho desde que tenía esa razón que leyera. Es verdad que a lo mejor no lee tantos libros, digamos, en papel, pero lee de una otra manera, se acerca a la cultura de otra manera. Por tanto, estamos hablando de que la cultura ha cambiado, evidentemente, o que los consumidores de cultura han cambiado los hábitos y que también hay que adaptarse.
Creo que es una cuestión de cómo vivimos hoy en día, más que nada. Creo que en este mundo que estamos viviendo vamos muy acelerados, tenemos muchísimos input, consumimos las cosas de manera muy rápida y esto no favorece una contemplación. O un tiempo más lento, que es el que requiere una lectura, el que requiere un concierto, el que requiere ir a una galería donde contempla, son tiempos. Entonces, creo que estamos llegando a un punto en la sociedad en la que estamos tan acostumbrados a impactos tan rápidos, claro, que cuando nos piden pararnos nos es muy complicado. Entonces, no es tanto de que la gente deje de consumir cultura porque no le interese. Creo que en los tiempos en los que vivimos, todo el mundo tiene, por ejemplo, los niños que hablábamos, ¿no? Todos tienen TikTok, tienen ese tipo de plataformas en las que van consumiendo todo el rato. Y eso lo podríamos extrapolar, ¿no?, a ¿y por qué no están viendo un concierto? ¿Por qué no están yendo a un teatro? ¿Por qué no están yendo a una galería? Es por tiempos, es porque su costumbre y su consumo está siendo diferente. Entonces, este es el cambio que creo que también tenemos que tener en cuenta a nivel de ofrecer cultura.
Entrevistant Sara Arjona, que ha organitzat per aquest dissabte a l'ENS una proposta diferent per començar per l'àmbit on se fa, per aquest contenidor que parlàvem en el poble espanyol i també perquè fusiona amb diferents disciplines, concretament l'art contemporani, en les videoprojeccions o en la música electrònica. ¿Qué arte le interesa ahora mismo a Sara Arjona? ¿Te interesa el arte que viene del cubo blanco, los grandes museos, por qué no acercarte para descubrir artistas nuevos? ¿Exploras, digamos, otros campos y otras maneras también de hacer arte? ¿Qué arte te motiva ahora mismo?
Complicado. En general, lo que más me está llamando la atención, por así decirlo, o sea, consumo todo tipo de arte, llevo toda la vida, soy eso, ¿no? Prácticamente, y elegir es muy complicado, pero sí me interesa sobre todo los nuevos lenguajes que están experimentando o nuevas narrativas y formas de llegar al público. Entonces siempre intento buscar a aquellos artistas diferentes, o bien por propuesta, o bien por material, o bien por cómo no, lo narran, ¿no? O aquellos que están moviéndose entre diferentes disciplinas y no los puedes encasillar. Porque además, eso también es parte de Blanc y de mi trabajo, ¿no? Siempre intento buscar a aquellos artistas que por una cuestión u otra son más difíciles de encasillar, a pesar de que las propuestas sean buenísimas, pero como estamos con todo establecido, es difícil, ¿no? Entonces, saber encontrar el camino para que su narrativa se pueda escuchar.
¿Cómo ves el panorama artístico en Baleares, en Mallorca, si quieres en Palma, desde la periferia geográfica, porque te mueves ahí, pero evidentemente muy consciente de todo lo que está pasando, ¿no? Esos grandes nombres que, por ejemplo, han llegado, que están Miró, con todo el recorrido que se ha organizado, Plensa en La Lonja, Cabrita Reis también, o Julian Opi, ¿no? En los últimos meses, en los últimos año y medio, dos. La proyección de un nuevo centro, de un nuevo centro de arte contemporáneo en el edificio, de GESA. Uh-huh. ¿Crees que todo eso está, digamos, aportando o cambiando el panorama artístico en,
sí,
aquí?
100%. O sea, siempre creí que Mallorca era un gran punto de la cultura por toda su historia, un gran punto de la cultura porque está muy bien conectado, porque ha venido gente de todos los lugares del mundo. Uh-huh. Y además creo que las propuestas que se están haciendo artísticas son de gran peso, son súper necesarias. Además creo que se está haciendo un gran trabajo con este centro de arte. Ahora viene una feria también de arte contemporáneo. Sí. O sea, de repente como Mallorca yo creo que siempre ha tenido bastante potencia a nivel propuesta cultural y creo que es una gran isla que fomenta el arte contemporáneo.
Sara, invitamos a Lens, a todos los oyentes, evidentemente una ocasión para disfrutar del arte y muchas más cosas para todos los públicos.
Sí, 100%. De hecho, incluso en esta nueva edición hemos creado un área para familias y niños, para que ellos también puedan disfrutar. Es todo tipo de público, desde el que le gusta solo la música y quiere descubrir, desde el que le gusta solo el arte y de repente descubre DJs. Creo que ese es el objetivo de nuestro evento, el que la gente venga a descubrir. Si tiene ganas de ver cosas diferentes y que la curiosidad despierte, es el evento.
¿Cuánto te ha llevado organizar el Lens de este año? Digamos que el domingo descansar, el lunes te pones a organizar el siguiente, ¿no?
No, tengo 20. Espero que no, por favor. No, de hecho ya está medio organizado, por suerte. Sí. Y de hecho, bueno, es que la anterior edición fue el 5 de abril, tampoco pasó hace mucho tiempo. Lo bueno es que es un proyecto que de por sí se va enriqueciendo solo, van llegando nuevas propuestas. Así que nuestra idea es que siempre haya un evento a principio de temporada y otro a final, o sea, dos al año. Y que cada propuesta siga sorprendiendo en diferentes lugares, pero que siga siendo así.
I d'allò sobre la cita és al poble espanyol, a Palma, entre les 4 i la mitjanit. Art, música electrònica, moltes propostes trencadores. I Sara Arjona ens ha detallat tot el que vos espera. Moltes gràcies per estar aquí.
Muchas gràcies, Sara. Moltíssimes gràcies.
Hasta el próximo Lens. O antes.
Sí, cuando queráis. Es un placer.
Idò, parlant d'art, acabam l'aviador d'avui. Ja sabeu que tornem demà a les 6 amb un programa especial des de Vilafranca a propòsit de l'edició número 23 de la FIET, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil. Parlarem amb en Jaume Gomila, l'organitzador, el director, també amb molt de protagonistes. Ara arriben les notícies. Vagi bé.
Centenars de persones